és la millor, és a dir, la millor objectivament, no la fem nosaltres, però sí que la comprem evidentment a un proveïdor i es comprem la millor marca de massa, perdona, perquè és la més cara. Per això sí que és la millor, és a dir, ens centrem molt en que la qualitat té que ser molt bona. Crec que la mescla d'ingredients que fiquem dins en el farcit amb la massa que comprem, evidentment, doncs, dona el resultat que dona, no? No sé si em deixo alguna cosa, Alba, però...
No, al final el tema de les empanades és que són, com la majoria de coses que tenim, però sí que és veritat que les empanades és tot fet a mà, estan tancades a mà, fet a la massa, tot allò de dintre i de més, i el que ha dit en Joan, o sigui, al final l'entranya és bona, la massa comprem la més bona, i això al final es nota en la qualitat, que al final, com hi ha tants tipus de marques que fan empanades i de més, la gent sí que pot notar això de que estigui tot fet a mà per nosaltres.
No sé si podem afegir alguna cosa més per convidar els santcugatencs i els de fora de Sant Cugat que vulguin conèixer Reloco, doncs convidar-los. Què els hi podem dir, Joan?
A veure, jo els diria que, i amb molt d'orgull, jo crec que després de 4 mesos de feina tenim un 4,9 de 351 ressenyes. Crec que això parla bastant bé de la nostra feina, i jo els animo perquè segurament, si tenen ganes de provar Argentina amb la seva puresa, la trobaran, i si això els és més igual però volen provar uns entrepans increïbles, doncs que s'apropin, perquè segurament repetiran, no tinc cap dubte.
Tu has repetit, Alba?
Jo sí.
Quin remei, diu.
Quin remei, no li queda un altre.
Sí, que he repetit, sí.
Molt bé, doncs hi sou convidats a descobrir Reloco després del que heu escoltat avui de la mà de Joan Sola Prats, que és el CEO de la companyia, i l'Alba Fernández Suárez, que és la gerent. Gràcies per la visita.
A vosaltres.
Que us vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies, molt agraïts. Adéu, bon dia.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai.
I ara sí que marxem, ho deixem aquí. Serà fins demà, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Gràcies a tots. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, el de referència a Sant Cugat, és l'únic centre d'Espanya que disposa d'una unitat d'hospitalització terapèutica del trastorn de l'espectre autista. Fa gairebé 5 anys que va obrir les portes i des de llavors ja té 165 infants i adolescents de tot l'estat. És el cas del Mateo, un nen de 8 anys de Tarragona que està ingressat amb la seva mare, la Neiki Machado. Això és perquè una de les principals característiques d'aquest servei és que els pacients hi conviuen amb un familiar. La família i l'infant són el centre al voltant del qual gira el projecte. És un reportatge que ha fet Cugat Mèdia amb motiu del Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme. Com dèiem, aquest 2 d'abril es commemora el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, una jornada instaurada per l'ONU el 2008 amb l'objectiu de sensibilitzar la societat i promoure la inclusió de les persones amb TEA. Per abordar aquesta qüestió, el magazín Faves Comptades ha reunit 4 veus per reflexionar sobre la realitat del TEA amb la voluntat de trencar estereotips, promoure la inclusió i donar visibilitat a una condició que afecta més de l'1% de la població. La campanya de la declaració de la renda de l'any 2024 comença aquest dimecres i s'allargarà fins al 30 de juny. Es tracta d'un moment clau per a molts contribuents que han de fer números per veure si els surt a pagar o a retornar. Lluís Basart, advocat, soci d'Auren i professor del màster de fiscalitat de la UOC, ha compartit al magazín Faves Comptades tot el que cal saber per afrontar aquest procés amb tranquil·litat. Des de qui està obligat a presentar la declaració fins a les novetats d'aquest any, passant pels errors més comuns i les deduccions que et poden ajudar a estalviar. Tots aquests consells a www.cugat.cat. La quarta edició de la iniciativa Experiències Úniques ha batut el rècord de participació amb més de 800 persones inscrites. L'edició d'enguany ha inclòs 21 propostes i 43 visites guiades a empreses i indrets emblemàtics com l'empresa de submergibles Triton Submarins, el Banc Sabadell, els Laboratoris Uriac, la cooperativa agrícola L'Olivera, Europastri i la cooperativa La Politja. La xifra de participants és superior a la de l'any passat, quan hi va haver 720 persones, i de la de fa dos anys, amb 500 participants. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials i a la ràdio a les zones al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal, com anem? Salutacions cordials, benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio. Us saluda Esteve Llop i és el moment ara de tornar a endinsar-se cap a la ràdio històrica, a revisar aquests documents sonors que ens fan reviure aquesta ràdio que vam escoltar i que, en certa manera, encara podem seguir escoltant, però potser no amb els mateixos personatges ni amb les mateixes emissores. Qui sí que ens acompanya sempre és el nostre amic i company d'aventures radiofòniques i del que faci falta, Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
Hola, Esteve, doncs encantat del que faci falta, sí, encantat sempre de compartir aquestes aventures. Bé, el que sí que pot escoltar l'audiència és a la Maroteca, i per tant pot tornar a sentir. Val que han canviat els protagonistes, segurament, però si vols sentir els originals, això, els originals o els que hi havia en aquella època, això només passa a la Maroteca de la Ràdio. Per tant, que continuïn aquí. Mentre nosaltres hi siguem, també, eh? Això també.
Mentre aguanti el vaixell, nosaltres seguirem aquí, al peu del canó. Bé, escolta'm, anem a escoltar un document de l'any 1976. És a dir, aviat farà 50 anys que va sortir en antena un document que trobem a dins de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya i que és concretament de Ràdio Reloj, de Ràdio Espanya, i amb una veu doncs ja desapareguda, Raül Marchand, que ens feia el rànquing internacional. Aquest és un document que ha proveït a l'Arxiu Sonor Toni Mascaró, ex-tècnic de so de Cadena Catalana. 1976, Jordi, no sé si et sona d'alguna cosa aquest
any. Sí, ho estava pensant, dic, mira, em sona aquesta data, 1976. Sí que em sona, sí, em sona perquè ves que, ves per on no dona la casualitat, que és l'any on vaig néixer jo, però l'audiència, el que no sap, o potser sí, que encara és més casualitat que és l'any on vas néixer tu.
I que, a més, vam néixer tu i jo el mateix dia, del mateix mes, del mateix any.
Exactament, que això ja és la paròdia mundial. No sé quanta gent li ha passat, però que descobreixis que, bueno, en aquell moment, no?, que dos persones que s'acaben de trobar i que, bé, s'han caigut bé, doncs descobreixin que van néixer el mateix dia, no? Això, algú podria pensar, carai, doncs estàveu destinats, doncs potser sí. Doncs potser sí que estàvem destinats, sí. Doncs, bueno, aquí estem, de moment. O sigui, imagina't, de moment total han passat 27...
Doncs ara em fas comptar i ara mateix no ho sé.
Sí, no ho sé. Bueno, doncs mira, jo diria un 27-28.
28, exacte, farà 28.
28,
ja. Correcte, correcte.
28 anys, això, més que el matrimoni. Nosaltres som més que un matrimoni, Del meu i del teu, també, Sí.
Molt bé, doncs vinga, anem a escoltar aquest document. Com us dèiem, Ràdio Reloj, Ràdio Espanya de Barcelona, Raül Marchand amb el rànquing internacional amb aquest document de l'Arxiu Sonor de l'any 1976.
Mm. desde el Centro Musical de Cataluña. Hey, come on, people. Ranking Internacional. Radio Reloj de Radio España presenta a Raúl Marchand y su Ranking Internacional.
Nueva entrada al número 20, Silver Convention, Get Up and Boogie. Del 9 al 13 y del 13 al 19, Joan Manuel Serrat, Piel de Manzana.
A esa muchacha que fue Piel de Manzana.
Nueva entrada al número 18, Las Claudette, Viva América.
¡Vengan todos conmigo a cantar! ¡Viva América!
Y también nueva entrada al número 17, lo más nuevo de Oscar Janot, Para Siempre.
Para siempre, como siempre, hoy me he vuelto a enamorar.
Del 17 al 16, Basilio. ¿Por qué será? ¿Será? Este es el último cuarto del 16 al 20, esta quincena. Del 13 al 10, del 10 al 14 y del 14 al 15, Momo Yang, cuando calienta el sol. Del 19 al 14,
Music of the Future,
Mr. John Miles,
Music of the Past.
Music, música.
To live without my music would be impossible to do. In this world.
John Miles en el número 14 y nueva entrada al número 13, Lorenzo Santamaría.
Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida.
Si tú fueras mi mujer,
que estemos los dos juntos a llegar la eternidad.
Santamaría en el 13, del 15 al 13, del 13 al 12 y repite en el número 12 esta quincena, Richard Cocheante.
Da una sonrisa,
al alba.
Sonrisa. La tarde sobre tu cama. La tarde.
Del 18 al 17, del 17 al número 11, Dani Daniel, esa es tú.
Esa eres tú. Una muñeca que no para de soñar.
Este es el tercer cuarto del 11 al 15, esta quincena.
In the twilight, the mango.
Abriendo el segundo cuarto nos encontramos con ABBA. Número 10, Fernando. Del 19 al 16 y del 16 al 9, Miguel Gallardo. ¿Y tú dónde estás?
¿Y tú dónde estás? Hoy que mi vida está vacía.
Gallardo en el número 9. Y por segundo mes consecutivo, en el número 8, Mr. Barry White, See the Trouble with Me.
I'm like a blind man who lost his way. I can't see nothing. I'm like a deaf man.
Del 20 al 16 y del 16 al 7, Sweet Action. Del 16 al 14, del 14 al 9 y del 9 al número 6, Eric Carmen, All by Myself, completamente solo. Este es el segundo cuarto, del 6 al 10. Entramos en el primer cuarto, los cinco de la fama, los cinco más importantes esta quincena en el Centro Musical. Del 5 al 4, del 4 al 7, del 7 al 6 y del 6 vuelve al número 5. Paul McCartney and Wings, Silly Love Songs.
Silly Love Songs.
Del 4 al 3, del 3 al 1, del 1 al 2 y del 2 al número 4. Murray Head, say I ain't so, Joe.
Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. That's not what I wanna hear, Joe, and I've got a right to know.
Del 6 al 4, del 4 al 1 y del 1 cae al número 3 de esta quincena, Brass Contraction, Movie. Del 12 al 10, del 10 al 6, del 6 al 5 y del 5 al número 2, Discotheques and the Sex All Lights. Hot Lava, Lava Caliente. Del 7 al 5, del 5 al 3 y del 3 al número 1, gracias a sus votos y aplausos. Sailor, Girls, Girls, Girls. Nuevo número 1 en el centro musical. Chicas, chicas, chicas.
Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls.
Well, yellow, red, black or white. Add a little bit of moonlight for this intercontinental romance.
Desde el Centro Musical de Cataluña.
Hey, come on, people.
Ranking Internacional.
Come on, people.
Nada más, muchísimas gracias por la atención dispensada. Saludos, Enrique Rodríguez Fina en el montaje musical y Raúl Marchán. Un millón por tu atención.
Hey.
La Maroteca de la Ràdio.
Déu-n'hi-do, un muntatge tècnic intens d'Enrique Rodríguez Fina i al costat d'aquesta veu Raúl Marchán, a Radio Reloj de Radio Espanya, gravació del 1976 que ens prové Toni Mascaró mitjançant l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. Estan comentant ara fora de micròfon que déu-n'hi-do, perquè hem escoltat un fragment sonor d'uns 7 minuts en el qual surten 20.000 talls de cançons d'una llista d'èxits de la qual es fa un repàs, i jo crec que això ara seria impensable d'escoltar-ho d'aquesta manera en antena, però això et demostra la gran feinada que feia un tècnic de so fa anys. Ara això, prepares els talls en un moment amb l'ordinador, però abans volia dir agafar el disc de vinil, punxar-lo, buscar exactament quin punt de la cançó és el que fa que sigui reconeixible en breus segons, que bàsicament és la tornada, enregistrar-ho possiblement en una cinta de Revox o en un cartutx, seria una altra opció, per exemple, tens 3 o 4 cartutxeres i tu vas posant i traient cada cartutx perquè hi hagi cada un d'aquests fragments enregistrats, no? Per tant, només de pensar-ho ja m'imagino, la fotografia de l'estudi amb aquest tècnic de so ple de cintes per tot arreu i possiblement això, talls de Revox també directament.
Sí, cintes, per tot arreu. Si ho estava fent en directe, òbviament, o sigui, això no era un tall preparat sencer en el que estava pautat de
no, jo entenc que sí,
cada cançó.
Jo entenc que sí, sí, prèviament hi havia... Home, és que tants gràcia, talls seguits...
Imagina't, és que aniria de bòlit, o sigui, posa'l, i ja quan el treu i està parlant el locutor, ves preparant l'altre, posa'l.
Bé, a veure, si tens una persona que només es dedica a fer això i llavors el tècnic de so que va entrant i traient els canals, potser sí, però una mateixa persona fer-ho tot, home, jo ho veig gairebé impossible, eh?
Però aquí n'hi havia dos, o sigui, estava el locutor...
No, però el locutor estava al locutori i...
Que és qui parlava.
Quique Rodríguez Fina estava al control tècnic.
Quique Rodríguez Fina.
Quique Rodríguez Fina.
Rodríguez.
A Mesa.
A Mesa, sí.
Bé, clar, això depèn de...
Des de Radio Latina.
Doncs no, jo crec que...
Els Òscars, amb vostre permís, us robem el nom de la ràdio.
Molt bé.
No, tu creus, doncs, això, que ell parlava i aleshores ja hi havia un tècnic amb tota una cinta preparada amb tots els talls, no? I simplement, doncs, era pausar-los i ficar-los, no?
Jo crec que sí, perquè és que estem parlant de talls de 7 o 8 segons, o 10. Clar, no hi ha temps material de fer-ho.
No dona temps. No en aquella època. Aquí sí que amb un ordinador et podries pautar, fins i tot, si t'agradés fer-ho et diria que artesanalment, però digitalment, tu podries tenir un disparador amb tots els talls preparats i anar clicant cada botó quan vols que entri el tall, no? Per exemple.
Sí, el que passa que avui dia és que ja n'hi ha això. És a dir, tu sí, pots gravar unes veus soles i després les muntes en un multipista i vas posant allà les cançons directament. Clar. És com un directe diferit que en cap moment és directe.
Però que no oblidem que això és el que es feia a minoria absoluta. O sigui, allà sí que hi havia un disparador, un multidisparador de molts petits tracks que duraven segons. Bé, segons o ni això. O mig segon per intercalar-ho en el diàleg de la conversa, no?, que es tenien a l'estudi.
Aquesta era la gràcia, aquesta era la gràcia.
Exacte,
era la gràcia. Bé, ja que parlaves dels Oscars, doncs què et semblen escoltar la competència? En aquest cas, cap per avall.
Vinga.
Anem al 20è aniversari de RAC1, que això va ser, si no m'equivoco, l'any 2020, i va haver una edició especial de la competència en la qual, doncs, hi havien altres personatges de RAC1 que feien d'Oscars.
RAC1 fa 20 anys. La competència cap per baix. Estàs escoltant un programa que fa risa amb els Oscars a RAC1. Aquí comença la competència.
Benvingudes a la competència, un programa d'humor basat en fets reals i basada en fets reals, perquè si no seria machista. I avui dia internacional de la ràdio presentat per tres dones cookies. Bueno, dues dones cookies i la Natza. Natza Ferrer, bon dia.
Bon dia, Angelines. A mi personalment ja se m'està fent llarga la cosa.
Pots comptar.
En fi, són les 12 i 6 minuts. Pilar Rahola, bon dia.
Bon dia, Natza Ferrer. Bon dia.
Pilar és Pilar Rahola, no Pilar Invallé. Bueno, molt bé.
Efectivament, són les 12 i següents minuts, 6 minuts a Catalunya. Una hora més Israel, què vol dir?
Benvingut, germans Israel.
Bueno, si us acabeu de llevar, heu de saber que, Pilar, ara este és el teu torn, que has de fer el titular.
Avui és el Dia Internacional de la Ràdio. I RAC1 ha posat l'emissora cap per avall.
Espereu, espereu un moment. Un moment, senyorita.
Què passa, ara?
Pareu aquesta merda.
Què passa?
Això és la ràdio cap per avall? RAC1 canvia la programació durant un dia i la gran novetat és que i surt la Pilar Rahola? O quina diferència hi ha amb qualsevol altre dia?
Jep, sisplau, no, calli ja, només començar. Nosaltres anem fent, sí, Pilar, tira, sí. On veus que posa
jo
pet.
Jo he vingut aquí fonamentalment per tocar els collons, lògic.
Bueno,
alegria, jo també, nena.
Però fa il·lusió, fa il·lusió, el dia de la ràdio, molta.
A mi també, jo no faig per vici, eh?
Ui, sí, la ràdio, cuidao. El Dia Mundial de la Ràdio deu ser el dia més trist de l'any, just per després del el Dia Mundial d'Unió Democràtica.
Una mica de respecte, que la ràdio catalana és essencial.
Sí.
És una estructura d'estat.
No, escolti'm un moment, no, jo l'he deixat d'hablar a vostè, senyora Rahola. Les ganes que tenia de poder dir-li això en persona.
I vostè creu que en algun moment a mi m'aturarà i em farà callar?
Bueno,
senyor
tampoc.
De com estany? No té cap possibilitat.
Som dos...
No té cap possibilitat. Miri, agafi el martell.
Som dos toros de Miura. No. Però n'hi ha un que el pelaran abans que l'altre. Escolti, si vostè, Pilar Rahola, va començar a parlar l'any 1959 i no ha callat fins ara. L'únic que passa és que cada dues hores canvia d'habitació.
Va, sisplau, no monopolitzi el programa, bueno, que sempre fa...
Tens raó, només per educació. Li volia preguntar pel seu fill, senyora Rahola. Com està el seu fill?
Perdona, jo tinc tres fills.
Bueno, el gran, l'Artur Mas. Com està després del judici pel 9N? Perquè, bueno, jo vaig veure que vostè va ser una de les que va anar a fer-li la pilota i acompanyar-lo a les portes del Tribunal Superior de Justícia, no?
Jo, perdoni, Jep, jo crec que vostè té una tensió sexual no resolta amb el senyor Turmàs. Perquè l'obsessió que té amb en Mas... Ara qui l'he de dir, que no és el
moment,
meu fill?
Pilar.
Però si jo soc més jove.
El que m'està dient.
Quin problema té vostè?
Senyora Rahola, silencio! Silencio! Posi-la'm aquí. Silencio!
Aquests problemes sexuals no resolts...
No, escolti, però per què l'acompanyaven 50.000 persones allà al tribunal? Però perquè Artur Mas no sabia on era i necessitava algú que l'acompanyés? Que no sap fer anar al Google Maps, el senyor...
Catalunya, la dignitat de Catalunya, ja hi era, defensant-la.
Sí, senyor, la dignitat de Catalunya, senyor.
Molt bé, Mohamed, ja et conec.
Un aplaudiment per mi, també.
Perquè ets Stalin, no?
A RAC1 capgirem la programació.
Fem una cosa mai vista.
Des de luego, tres dones protagonitzant l'antena de RAC1, nens.
Què passa?
Calla. Ja ara, dones al poder, empodereu
Sobretot perquè és només un dia, Natza, i Angelines, i demà torna la programació on un 90% d'homes conduiran programes en aquesta emissora. 90%!
Ara, una cosa bona d'un dia com avui, que això ho presenten tres dones, és que amb tanta dona en aquest programa, quan acabem a la una, aquest estudi quedarà net com una patena.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et toco els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La maroteca de la ràdio.
Què dir, Jordi, de la competència? És que cada vegada que escoltes això, fixeu-vos, és un dia internacional de la ràdio, en aquesta competència cap per avall, en el qual els personatges que fan el programa no fan d'ells mateixos, sinó que directament els seus personatges creats doncs presenten el programa i donen peu a Pilar Rahola doncs, perquè hi hagi un programa absolutament diferent. I això es recollia en el 20è aniversari de RAC1, en el qual hi va haver una programació especial que agafava tot detalls representatius dels seus primers 20 anys d'història. Bé, el que diem sempre, aquesta velocitat, no solament de guió, perquè aquí és més improvisació que no pas guió en aquest programa en concret, sinó aquesta rapidesa en anar improvisant sobre la marxa, anar adaptant, segons el rol del personatge, la història que s'està sorgint en aquells moments, no?
Saps què estava pensant mentre escoltava el tall? Justament això, deia per dins meu. Molta ràdio cap per avall, però als Oscars ningú els ha substituït, eh?
Sí.
Compte, eh? Sí, sí, molta ràdio cap per avall, però aquí no ha vingut el Basté a fer d'Angelines. Saps què vull dir? Que, o sigui, estan ells dos fent els personatges, però estan ells dos. Bé, això també és referma, no?, el fet de que, escolta, és que són únics. Són únics. O sigui, pot venir un altre i fer de Basté, sí. Sí, sí, i de qualsevol, no? I de Toni Clapés també pot venir un altre, i el que sigui, però ells dos... Escolta, els han de mantenir, perquè és que o ho fan ells o no hi ha ningú. O sigui que això és el primer que jo anava pensant per dins. I el segon, doncs això, ells han estat pur, no? La Pilar Rahola, un personatge doncs, que jo a vegades m'identifico, no? Ja ho saps tu per què, tot i que malgrat les diferències òbvies, però jo m'hi identifico. I què anava a dir? Ah, no, això, i aquesta fluïdesa doncs, de guions, no? És allò que un dia, fixa't tu, el Quim Monzó, parlant del Mikimoto, en el Persones Humanes, deia que la... No ho deia el Quim Monzó, perdona, ho deia el guionista del Persones Humanes, que deia la gràcia d'un programa que sembla improvisat és que està tot guionat. I aquí ja ve la gràcia de cada presentador, no, del propi presentador, en fer que no ho sembli. Però, i això, fixa't tu, amb els anys que fa que vaig sentir jo, i sempre m'ha quedat.
Doncs jo ara t'anava a dir, tu imagina't el nostre programa si fos guionat.
Clar.
Ja seria la bomba, no?
El nostre no està guionat.
No ho està pràcticament mai. Vam començar sí, una mica, en algun moment, o un programa una mica especial.
I quan vam fer l'especial dels 100 programes, anava a dir 100 anys.
Sí, en aquell cas sí, però en tota la resta és que no tenim mai ni una nota, és sobre la marxa.
No. Clar, tu imagina't quina bogeria que poguéssim ja preparar uns diàlegs. A veure, que això no és un programa d'humor, clar. Per tant, què vols preparar? No començarem a fer aquí gags, no? Que alguna vegada potser n'hem fet algun, així, no? Perquè també ens agrada, no? I molt. Però vaja, a mi aquesta frase m'agrada molt. La gràcia d'un programa d'humor que sembla improvisat és que està tot guionat.
Sí, sí. Doncs mira, ara ni una cosa ni l'altra, perquè ara vaig a posar un tall que abans m'he deixat, i ja que no el teníem guionat, però el tenim a la playlist, doncs el posem, va, a veure si sabeu què és.
La FM.
El jingle de Cadena Catalana a la FM, que això ho havíem de posar abans del tall amb el que hem començat aquest programa de Ràdio Reloj, però ha vingut una mica més tard. Bé, i ara anem a una promoció que no tinc aquí la data, però que és un programa que fa bastants anys que s'emet i que segueix encara en actiu a l'antena de Matadepera Ràdio. Parlem del programa Join the Party que presenta Paco Herraiz. Anem a escoltar aquesta promo, a veure si podem encertar més o menys pel so. Jordi, de quina època és?
Ei, vols gaudir d'una hora de bona música, desconnectar i gaudir de sons i melodies increïbles? Uneix-te a la festa. Cada dimecres de 8 a 9 del vespre aquí, a Matadepera Ràdio, a Come Enjoy the Party amb Paco Herraiz. La música, la nostra passió.
Va, vinga, atreveix-te.
Home, no ho sé. No ho sé. La veu saps que semblava la Madonna, la veu, però...
De la música, sí. Jo...
De la música.
Hauríem de fer un Shazam, també, que tampoc l'hem fet.
Un Shazam,
però jo crec que sí que es tracta de Madonna. Ara, sí. De quina època? Jo diria que no té més de 10 anys, aquesta gravació.
De fet, com Join the Party de Madonna, podríem buscar de quan era la cançó, no? Per dir, seria la falca de quan era la cançó? Vés a saber. Potser no. I la veu... La veu m'ha fet gràcia. La veu. Sí. Jo notava matisos, en aquesta veu. Per exemple, jo crec que no era catalanoparlant.
Mm-hmm. Estic d'acord.
Sí, que no és una crítica, Estic fent una observació de la veu, simplement.
Sí. De totes maneres, també et dic que això dels accents avui dia, sobretot jo que estic aquí a Barcelona, pots trobar que t'enganya absolutament, perquè hi ha qui parla molt xava i et penses que potser parla habitualment en castellà a casa seva i no és així. És a dir que...
Però bé, està clar.
Estic bastant d'acord amb tu, en aquest cas.
Sí, i de fet el nom del programa ha quedat com t'ho diria, no? Com castelldefelitzat. És que no sé com dir la paraula, no? Ara estic fent una mica d'humor, Però ha sonat a Join the Party. Vale? Ha sigut sonat això, Ens entenem. Bé, tu fixa't, d'aquest el que podem analitzar d'aquesta veu. Però a mi no em sona falca moderna. Però podríem dir que... Home, d'anterior al dos... O sigui, em sona falca... Del 2000 al 2010?
Sí, una cosa així, més o menys.
Una cosa així, una dècada, imagina't, 2000-2010, no?
Va, doncs ara anem més enrere, anem 40 anys enrere, anem al dia 8 de novembre de l'any 1985, anem a RAC1 i anem a un programa que es deia Fugint d'Estudi, en el qual Pilar Mengol entrevistava a un tòtem del periodisme, Xavier Vinader.
19 minuts, gairebé 20, passen de les 10 del vespre i aquí a Fugint d'Estudi tornem a tenir un plat d'aquells forts, d'aquells plats que agrada tenir de tant en tant en un menú imaginari que nosaltres el transcrivim de forma que surti com un programa de ràdio. No sé si m'hi he explicat, suposo que no, però vaja. El plat fort que tenim ara mateix preparat aquí a Fugint d'Estudi es diu Xavier Vinader. Jo no sé exactament molts de vosaltres o alguns de vosaltres què suggerirà automàticament el sentir Xavier Vinader, quines coses pensareu o què serà el que us faci recordar. Evidentment no podem parlar amb tots vosaltres, però el que sí que podíem fer era parlar amb en Xavier Vinader i estar una estona xerrant amb ell, i així ho ha fet la Pilar Mengol, i així ens presenta ella mateixa aquesta mena de reportatge, entrevista, amb tot el que calgui, tots els ets i uts per conèixer una mica més en Xavier Vinader i totes aquelles coses que ell i poca gent més pot explicar. La Pilar Mengol ens presenta ara mateix el següent reportatge amb un nom, amb un protagonista, Xavier Vinader.
Xavier Vinader és un periodista sabadellenc que ha estat i és notícia pel tema de la llibertat d'expressió. Xavier Vinader, avui exiliat, espera un indult. Un indult que li permeti tornar a casa. Tanmateix, aquesta història va començar ja fa molts dies al nostre país. Aquells fets, els que ningú no va donar més importància de la que semblava que tenien, es varen anar complicant. Avui, desfassats de la realitat, amb implicacions molt més enllà del que realment era en un principi, han pres unes dimensions que escapen de la lògica. El perquè tant de boom en un cas més de la maltractada llibertat d'expressió, el perquè de la duresa amb la qual ha estat tractat el company Vinader, són preguntes que s'han fet i es fan molts professionals de la premsa. Vinader, et volem a casa, s'ha convertit en quelcom més que un eslògan dels amics del periodista.
Bona tarda. Avui el fil directe és directe i de llarga distància. El programa el farem amb una connexió Catalunya-Ginebra, perquè el convidat que tenim no pot desplaçar-se per raons prou conegudes. Eva Algarra, des de l'estudi 6 de Ràdio Ginebra, ens presenta el convidat i el tema d'avui.
Gràcies, Cristina Ferrer. Molt bona tarda des de Ginebra. Evidentment, avui el nostre convidat és un convidat d'excepció. Fer un programa amb una persona com Xavier Vinader és realment emotiu, és excepcional. Xavier Vinader ens acompanya avui. Com sabeu, va ser condemnat a 7 anys de presó acusat del delicte d'imprudència temerària. Després en parlarem d'aquest tema. I explicarem també una mica la mecànica del programa d'avui. Als estudis de Barcelona tenim Enric Sopén, el nostre periodista convidat, president de l'Associació de la Premsa de Barcelona, i l'hem triat amb ell com a periodista perquè d'alguna forma ens representa a tots els periodistes. Enric Sopena, bon dia.
Bon dia, salutacions des de Barcelona.
Gràcies. També, com sempre, els nostres oients poden fer les preguntes que desitgin al nostre convidat, Xavier Vinader, al telèfon 322-4914 de Barcelona, 93-322-4914. Podeu trucar allà i fer les preguntes a Xavier Vinader. Xavier Vinader, benvingut. Moltes gràcies. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut, Xavier Vinader. Bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
En Xavier Vinader el tenim avui aquesta nit a Fugint d'Estudi. I per uns breus moments ens havíem traslladat al mes de desembre de l'any 1983. Es tractava precisament de dues emissions que Catalunya Ràdio va emetre sobre el que s'anomenaria Cas Vinader. I ens ha agradat de recordar-ho per diversos motius. El primer perquè la història finalment va acabar bé pel que fa a l'aspecte personal de Vinader. La prova està que el tenim aquí avui amb nosaltres. I d'altra banda perquè la llibertat d'expressió segueix sent una assignatura pendent i cal aprovar-la. El senyor Claude Roussel, president honorari de la France Press, declarava un 11 de març del 82 al diari El País que el context espanyol és molt difícil. Evidentment el senyor Claude Roussel es referia a la llibertat de premsa. Xavier, en aquest context en què s'ha mogut la classe periodística aquests darrers anys, tu creus que el professional de l'estat espanyol pateix un retrocés pel que fa a la seva independència professional?
Sí, per mi està claríssim això. Jo penso que encara patim totes les contradiccions d'una transició política molt característica, no? Em refereixo que, bueno, en aquest país no hi ha hagut una ruptura ni legal, ni institucional, ni de cap tipus. Llavors, bueno, què passa a nivell de premsa? Amb què es trasllueix això a nivell de premsa? Pues, per exemple, que hi ha, que es continuen aplicant en els informadors, en els periodistes d'aquest país, unes lleis d'un règim que ja no existeix. Em refereixo, bueno, aquí tenim una Constitució que es va començar a redactar a l'any 77 i que garantitza la llibertat d'expressió a través del seu article 20, però encara tenim una llei de premsa que s'està utilitzant que ve de l'època de que Manuel Fraguer i Barné era ministre d'Informació i Turisme i que és totalment repressiva. Llavors em refereixo que una mica estem en mans del poder judicial. El jutge té la llei aquesta que no ha sigut derogada, la té guardada en el seu calaix i és el seu criteri si l'aplica o no l'aplica en determinats casos. Si el jutge és un jutge de criteris avançats, progressistes, i democràtics, llavors, bueno, em refereixo, jutja la possible penalització d'una informació amb els ulls, amb el prisma de la Constitució espanyola. Si no, la jutja amb la llei anterior. Això representa caminar els informadors d'aquest país, els periodistes d'aquest país, caminar en una espècie de terreny minat. Saps que et pot esclatar en els nassos en qualsevol moment.
I això precisament és el que no passa en altres països centroeuropeus, que el poder judicial tingui en aquest aspecte a les seves mans el poder decisori de decidir si fa o no fa.
Sí, exactament. Jo penso que els periodistes d'altres països europeus, de la comunitat europea, ho tenen molt més clar d'entrada, perquè les lleis són lleis d'un altre talant i són molt més clarificadores, em refereixo, per exemple.
I són lleis històriques.
Exactament.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Bé, aquí Jordi estaven comentant fora del micròfon que és un tall complex aquest, perquè aquesta és una gravació, com us dèiem, del dia 8 de novembre de l'any 1985 de RAC 105. És del fons de Josep Maria Franzino. Jo vaig capturar aquesta gravació poc després de la mort d'en Franzino a través de la seva web mentre va estar operativa i bé, ara això està disponible a l'arxiu sonor, evidentment, però aquí hi ha una introducció d'unes persones que tampoc sabem qui són, que diuen qui anirà a parlar, es fa una connexió amb Ginebra on hi ha Xavier Vinader i després escoltem a la Pilar Mengol que fa aquesta entrevista, creiem que entrevistada a l'exili, a Xavier Vinader. Bé, d'entrada, per començar, qui és Pilar Mengol, Jordi?
Doncs Pilar Mengol va néixer l'any 1957 a Sabadell. Va començar a la ràdio el 82 fent col·laboracions a Ràdio Terrassa com a corresponsal de Sabadell. Curiós, això de Ràdio Terrassa. O sigui, estic a Terrassa fent de corresponsal de Sabadell.
Sí. Està bé.
Corresponsal de la ciutat veïna. L'any següent, el 83, entra a treballar a Catalunya Ràdio, que aquí passa una cosa molt interessant, que és que segurament és aquí on va conèixer, ja ara difunt, el seu marit.
No, espera't, perquè en Josep Maria Franzino treballava a Ràdio Terrassa. era el director. Per tant, i Radio Club 25, i per tant...
Tu creus que es van conèixer abans?
Jo crec que es devien conèixer a Terrassa. Penso sí. Jo, eh? Sí.
Doncs sí, també podria ser, la veritat, també podria ser. José María Francino, ja ha desaparegut, ho hem comentat més una vegada aquí a la Maroteca, que el podíem haver entrevistat, i per desgràcia doncs, va perdre la vida pocs dies abans que teníem ja pensat fer l'entrevista.
Sí, sí, de fet teníem doncs, el dia agendat, sí. I sí, sí. Entremig doncs, vam saber que estava hospitalitzat i se'n va anar. Però bé, sempre ens quedaran aquestes gravacions i això és interessant, poder recuperar gravacions com aquesta que hem localitzat a l'arxiu de José María Francino.
I bé, la Pilar va anar voltant per diverses emissores, no? Va treballar a Ràdio Olot, va estar també de corresponsal dels serveis informatius de Ràdio 4 a Olot, i la Garrotxa, en general, i del 92 al 95 també corresponsal dels serveis informatius de Ràdio 4 al Vallès Occidental. L'any 95 també va entrar a treballar a la Com, on va ser redactora i presentadora d'informatius fins al 2012. Bé, en resum, doncs, una trajectòria òbviament radiofònica i bastant variada, no?, en quant, pel que fa a emissores, però sí que, com a, diguem, eix vertebrant, no?, la ràdio aquí en català. Però jo també he pogut veure que de Pilar Mengol tenim altres talls, per exemple, en la nit dels ignorants, en els 40 anys de Catalunya Ràdio, on es va fer doncs, com una espècie de selecció, no?, de nits ignorants, no? I en una d'elles sortia doncs, també la veu de Pilar Armengol ja doncs, parlant doncs, això, no?, del seu marit ja desaparegut, Carles José María Francino, perdó.
Bé, doncs, d'altra banda, l'entrevistat, Xavier Vinader, és un periodista sabadellenc que ens va deixar doncs, ja fa anys, el 2015, a causa d'una pneumònia. Era un periodista català que estava centrat en el periodisme que cobria l'extrema dreta i el crim organitzat. I va destacar també durant els anys 70 i 80 per la seva lluita per la llibertat d'expressió. I, per tant, doncs, en certs moments va patir èpoques en les quals no es podia expressar lliurement. I, per tant, doncs, aquí aquest document tan rellevant. Bé, doncs, seguim amb més històries. Ara anem a escoltar un Cau de Llops, que és un programa que nosaltres coneixem bé, Jordi, perquè, en aquest cas, el feia jo, i aquí hi havia aquest joc, no?, entre el meu cognom i aquest Cau de Llops, que venia d'una cançó de Sopa de Cabra, que es deia així. Quan em van dir de fer un programa nocturn, vaig pensar, doncs, per què no li posem aquest nom, Cau de Llops? Doncs anem a l'edició del dia 20 de juny de l'any 2005, que, de fet, va ser l'última gravació, l'última emissió que es va fer d'aquest programa, que ja no es feia en directe, jo l'enregistrava, i s'emetia els dilluns a la nit, de 11 a 12 de la nit, amb música més aviat indimista. Què recordes tu d'aquest programa, Jordi?
Home, doncs, Cau de Llops és un dels primers programes, pràcticament, que jo et sento fent ràdio. Perquè, clar, de quins anys parlem? Doncs els 97?
El 97-98 va ser la primera temporada, i després aquest programa va descansar i va tornar l'any 2004, que va ser el primer programa després del Black Night que vaig fer a Ràdio Sant Cugat.
Això és veritat. Doncs jo tinc un record d'això, de les primeres estones que estic a l'estudi de Ràdio Sant Cugat escoltant aquest Cau de Llops.
Molt bé, doncs anem a escoltar el que era l'edició número 36 d'aquesta última temporada del Cau de Llops, programa que ja no s'ha repetit més. Anem al 20 de juny de l'any 2005.
Cau de Llops, amb Esteve Llop.
Molt bona nit, tornem a ser una vegada més al vostre costat per aportar-vos la millor música dels darrers anys a la sintonia de Ràdio Sant Cugat fins al punt de la mitjanit. Una setmana més, salutacions a molt de gust d'un servidor, Esteve Llop. Per començar, avui... un treball, com sempre, eclèctic, fascinant i també, doncs, per què no dir-ho, estrany, de la banda Moloko. Així sonaven l'any 2002, el treball es deia Statues, aquest és un dels temes d'aquest treball. Cannot contain this, Moloko. Moloko. Així de bé sonaven els Beatles, el 1969, en un tema que es va editar poc després en format de senzill, Don't Let Me Down, a les sessions de gravació de la pel·lícula Get Back, el gener de 1969, amb la col·laboració en viu del teclista, gran teclista Billy Preston, els Beatles. Moment de fer una pausa, després us portem més bones vibracions, en aquest cas amb Ben Harper.
91.5.
Cau de Llops, amb Esteve Llop.
Diamonds and the Inside, el darrer treball de Ben Harper. Amb uns temes impressionants per escoltar amb deteniment, amb calma. Com aquest que ja sona, Blessed to be a Witness, de la mà de Ben Harper.
Corcovado parted the sky and through the darkness on us he shined. Crucified in stone.
El 2001, després d'anunciar que ho deixaven estar, la banda The Cure traia un Greatest Hits convencional en la seva primera part, però en la seva segona no, perquè podien disfrutar de temes en format acústic en tot el treball, com aquest gran èxit de The Cure que es deia Lullaby. Doncs aquest va ser l'últim Cau de Llops, edició del dia 20 de juny de l'any 2005. És a dir, que ara aviat farà 20 anys d'aquesta gravació. Bé, Jordi, doncs ja anem enfilant al final del programa d'avui, que hem dedicat a escoltar alguns detalls de la ràdio catalana dels darrers 50 anys. Abans de marxar, recordem les nostres vies de contacte.
Doncs a l'email, a maroteca@radiosantcugat.com. Tot seguit, a maroteca@radiosantcugat.com. I també tenim un número de WhatsApp, Esteve.
És el 689-1074-83, 689-1074-83. I ara, a veure si pots ajuntar aquests dos conceptes, Jordi. Justo Molinero i Pere Aragonès.
Bé, el camp de batalla deu ser Radio Teletaxi, no?
Exacte.
Però Justo Molinero i Pere Aragonès, bé, una estranya pareja.
Bé, el que llavors era el vicepresident de la Generalitat va anar el dia 6 d'octubre de l'any 2019 a Radio Teletaxi i va ser entrevistat per Justo Molinero. Així doncs, una entrevista interessant. I ara farem una mica la conjunció amb el principi del programa, no? Que és escoltar el Justo Molinero i automàticament et ve la imitació de l'Òscar Andreu, no? I penses més, potser, amb l'imitat que no pas... amb l'imitador que no pas amb l'imitat, no?
Efectivament, estàs cansat, surts de festa i estàs cansat de no trobar res on menjar, una mica així, no? Doncs presentem la línia de Frankfurt Paquita. M'ho estic inventant. Però Justo Molinero... Endavant.
Doncs vinga, amb aquest tall del 2019 de Ràdio Teletaxi us deixem. Recordeu que seguim actius a través de les xarxes socials i sempre que vulgueu teniu les nostres vies de contacte per si teniu algun tall antic de ràdio i ens el voleu fer arribar. Nosaltres estarem encantats de posar el fragment en antena si tenim permisos i també compartir totes les gravacions amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Biblioteca Hemeroteca General d'aquesta Universitat del Vallès. Gràcies per escoltar-nos. Fins aviat.
Lo nuestro. Que vagi bé.
Los próximos minutos los vamos a dedicar para hablar con el vicepresidente del Govern de la Generalitat, el señor Pere Aragonès. Señor Aragonès, ¿qué tal? Benvingut a casa seva.
Moltes gràcies.
Bon dia. A més de ser el vicepresident del Govern, també és conseller d'Economia.
Sí, em toca fer diversos papers, però bueno, escolta'm, la feina s'ha de fer i es fa.
Tot i que encara anem sense pressupostos, com està el Govern de la Generalitat amb això?
Doncs treballant pels pressupostos del 2020, estem bastant millor que l'any passat, en el sentit de que l'any passat, per aquestes dates, no hi havia altres partits polítics que volguessin donar-nos suport, que estiguessin predisposats a negociar el pressupost, o era molt difícil aconseguir-ho. Ara, en aquests moments, hi ha diferents forces que han dit, d'una manera o altra, que estan disposats a parlar-ne, amb algunes estem avançant, hi ha tot el grup dels comuns, que són amb els que vam aprovar la setmana passada al Parlament una resolució que fixava quin era el marc del pressupost de l'any vinent i els principis generals, i això està bé, pinta millor. Evidentment, doncs, queden moltes setmanes de feina, aquí no es pot donar per assegurat res, però anem treballant amb ells i jo confio que podrem arribar a un acord no només amb els comuns, sinó espero que amb molts altres grups.
Bueno, el motiu també de l'entrevista avui, vull que la gent el conegui, que el conegui molt més bé, perquè vostè, a més, és el vicepresident del govern de la Generalitat, però és el vicepresident més jove que ha tingut mai la Generalitat, no?
Em sembla que sí.
De fet,
quan ho vam mirar, sí.
De fet, vostè va néixer al mateix any que aquesta emissora, que és Ràdio Teletàcia.
Exacte, sí, sí.
O sigui, sou de la mateixa edat.
Exacte, sí, sí, sí. Jo ara faré 37 anys, al novembre, i quan vau celebrar doncs, els 37 anys de Teletàcia, que vull aprofitar per agrair-vos que aprofiteu per fer la festa de celebració una festa solidària, també,
sí,
no?
Sí, sí.
I això demostra que al final a Catalunya tothom que es mou doncs no ho fa només per passar-s'ho bé, que també era molt important, va ser una festa maquíssima, gràcies per...
Que ho vas passar bé?
Sí, m'ho vaig passar molt bé, molt, la veritat, brutal, crec que, i felicitar-te per la capacitat de poder fer feliç a tanta gent aquell dia, i també doncs, i a més fer-ho amb una causa solidària, en aquest cas amb el Banc dels Aliments, perquè hi ha també... malgrat que les coses han anat millorant els darrers anys, hi ha encara una part molt important dels nostres veïns i veïnes que estan en situacions de dificultat i, per tant, evidentment, les administracions, els governs, la Generalitat, els ajuntaments, hem de fer la nostra feina, ho estem fent, però també les iniciatives solidàries que puguin haver-hi també ajuden. I, evidentment, que el Banc dels Aliments pugui ajudar aquella senyora gran que té una pensió molt petita, i que està sola, i que ha de fer front a pagar el lloguer, i a pagar la llum, que és molt cara, especialment en els mesos d'hivern, i que potser, ostres, costa a vegades admetre que estàs en una situació de dificultat, o que, bueno, per circumstàncies de la vida, o perquè hi ha desigualtats, i encara avui l'economia genera desigualtats, doncs moltes vegades hi ha pobresa que no es veu. I que el Banc dels Aliments ajudi a la gent que és víctima d'aquesta pobresa del sistema, doncs crec que és molt important, i que vosaltres ho pugueu ajudar fent passar bé la gent, que la gent s'ho anés a passar bé, però alhora portant doncs, productes pel Banc dels Aliments, és per felicitar-vos.
Gràcies, moltíssimes gràcies. Usted nació en Pineda de Mar.
Sí.
¿Tiene raíces también en Almería?
En Almería, a Palomares.
En Palomares.
Tinc la sort de que els meus avis, l'Antonio i la Juana, van néixer a Palomares i van venir a Pineda, de fet, als anys 20. És a dir, van ser de les primeres onades de gent de Múrcia, d'Almeria, que van venir a Catalunya. I, de fet, a Pineda hi ha molta gent que tenim arrels a Palomares. I bé, és allò que, clar, les famílies es van parlant una amb l'altra, no? El cosí diu aquí, escolta'm, estem bé, pugeu, tal, podeu guanyar-vos millor la vida, i així es va anar. El meu avi de petit havia estat, doncs, treballant en una mina. També va fer de tot. Va estar des de treballar en una mina, a fer de pagès. Va ser d'aquella generació que li va tocar dos vegades fer el servei militar, quan li tocava fer-ho. I després, a la guerra, el van tornar a reclutar, en el seu cas, a l'exèrcit republicà. I recordo que ell m'explicava, no?, la metralla que encara tenia el cos a causa de la guerra. I al final va acabar, doncs, treballant a l'Ajuntament de Pineda, fent una mica de vigilant. I la meva vida igual, és a dir, gent treballadora que van venir a Catalunya sense oblidar les seves arrels, però des del moment que van venir aquí i van arrelar, perquè al final arrelar és on tens els fills.
Claro,
jo faria el mateix.
Claro. ¿Y ha ido usted por Palomares alguna vez?
No he tingut l'oportunitat d'anar-hi, sí que he pogut visitar molts llocs d'Andalusia, perquè al final tota la família dels García, no?, que d'allà estan tots a Pineda, pràcticament, Pineda, a Calella, a Blanes, i per tant tota la família ha vingut aquí. Però sí que he tingut l'oportunitat de, com a turista, d'anar a Andalusia moltes vegades i, bueno, és una terra extraordinària.
Bueno, però segurament que no s'acorda, vostè és nieto de...
D'Antonio?
No, algun mote le tenien que decir en el pueblo.
Bueno, home, Al meu avi li deien el Tortilla.
Pues entonces...
Pero li agradava molt.
Soy el nieto del Tortilla.
Ha agafat també en el meu oncle, que no és el seu fill, també li diuen el Tortilla, perquè al final li agradava. Li agradaven les truites, clar que sí.
El nieto del Tortilla, ya sabe todo el mundo, quien nos pueda estar escuchando de Palomares, a qué familia nos estamos refiriendo. Bueno, ¿y desde cuándo es usted militante de Esquerra Republicana de Cataluña?
Pues mira, ara farà 21 anys.
21 anys.
Jo era molt petit, vaig molt jove, i des de petit creia, bueno, amb les meves idees, de que aquest país no ha de ser un país ni millor ni pitjor que els altres, és un país diferent, i que té dret a decidir per ell mateix, i per tant, perquè crec que és millor per la gent, per tothom que viu aquí, que Catalunya pugui decidir per ella mateixa. I per això fa 21 anys vaig apuntar-me a Esquerra Republicana, a la Joventut d'Esquerra Republicana.
¿Y cuándo conoció a l'Oriol Junqueras?
Mira, l'Oriol fa 15 anys teníem uns companys de la Joventut d'Esquerra, deien, tenim un professor a universitat que és molt bo, que s'explica d'una manera brutal, que sembla que estiguis en una pel·lícula quan t'explica la història. No? I el vam convidar a venir a unes conferències. Un dia no va poder venir i vam pensar, bueno, no sabem què li ha passat, però la següent, que el vam convidar, sí que va venir. I me recordo que era una conferència que vam fer, ara deu fer 15 anys, i després de la conferència vam anar a sopar amb ell i vam gairebé seguir la conferència fins a les tantes de la nit, fins que ens vam fer fora del bar on estàvem, perquè vam quedar, bueno, capturats per la seva capacitat pedagògica que té, que la té, i que encara la té ara, perquè ell segueix ara, una de les tasques que fa dins de la situació en la que està a la presó, és de fer classes als altres presos, i per tant ensenya filosofia, ensenya història, i diuen, bueno, corre el rumor de que les seves classes estan plenes com estaven a la universitat.
Nos envió una carta muy bonita, la madre de un preso de la otra prisión, cuando estaban en Madrid.
Sí, Estremera.
De Estremera, que estaba muy contento, estaban tristes porque se habían llevado a Oriol Junqueras de allí, porque se ve que el hijo se lo pasaba de maravilla en las clases que Oriol daba. Y al marchar, porque se lo trajeron aquí a Lladoner, pues habían quedado como muy tristes.
Sí, de hecho, yo cuando fui a Estremera varias veces, yo soy abogado y por lo tanto tienes más facilidad para, al final, para hacer visitas, ¿no? Y, bueno, veía como él llegaba a las cabinas de cristal donde los abogados se reúnen con los presos y había otro preso y, bueno, unas abrazadas con Oriol que me sorprendieron mucho.
Bueno,
creo que era uno de los presos que estaba en la cocina y conociendo a Oriol, que es muy goloso, se debía llevar bien con él también porque le debía interesar, seguro.
Bueno, señor Aragonés, el hecho de estar pendiente de la sentencia sobre nuestros políticos presos, ¿cómo puede afectarnos a Cataluña? ¿Cómo puede afectar a esta sentencia? Porque hoy leemos que los Mossos de Escuadra no sé qué, que lo otro, como si el mundo fuera a acabarse o viniera la revolución. ¿Cómo puede afectarnos la sentencia?
Bueno, si la sentencia es condemnatoria y doncs, decideix el Tribunal Suprem que l'Oriol Junqueras, que la Carme Forcadell, que la resta d'acusats han de continuar en presó, o alguns que estan fora i han d'entrar, jo crec que això que farà és que molta gent es sentirà indignada, legítimament indignada, perquè molts vam anar l'1 d'octubre a votar, jo vaig anar l'1 d'octubre a votar, i era, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, i per tant, semblarà que jo també sóc culpable d'alguna cosa. Per tant, estic convençut que aquesta indignació farà que sortim al carrer, que ens manifestem, ho hem de fer com ho he fet sempre, pacíficament, cívicament, no ens cal d'una altra manera, no cal. Som tants i jo crec que tenim prou raons per seguir-ho fent de forma cívica i pacífica, i però això evidenciarà que al final aquest és un problema polític. I els problemes polítics s'han de tractar políticament. Poden haver-hi moltes sentències, però els que som independentistes no canviarem d'opinió. I el debat que hi ha aquí sobre Catalunya de ser independent o no, no s'ha de resoldre amb una sentència. S'ha de resoldre doncs, fent política. Per tant, seient en una taula,
parlant.
Parlant, quines són les teves raons, quines són les meves, jo defenso la independència, tu defenses una altra cosa, puc entendre part del que dius, tu intenta entendre part del que dic jo, intentem anar comprenent la posició de l'altre i trobem una manera de poder decidir això democràticament. I és, nosaltres defensem un referèndum. Crec que és la via, crec que és l'única via que la gent decideixi, i crec que la via és el diàleg. sempre he cregut això. A vegades, per arribar al diàleg, pues, escolta, com amb moltes altres coses, perquè els governs es moguin, doncs hi ha manifestacions. Jo estic al govern de la Generalitat, i a mi també me'n fan a vegades, de manifestacions, la gent que diu, escolta'm, ens estem queixant d'aquest tema, que creiem que no ho estàs fent bé. Doncs què hem de fer? Seure, parlar, escoltar què diuen, si tenen raó, doncs canviar, si no tens raó, defensar la teva posició, que també pot ser, no? Per tant, jo crec que evidenciarà la necessitat de que cal el diàleg.
La Maroteca de la Ràdio.